desastrós a nivell defensiu. El que està clar que hem superat el cupo de derrotes tontes que pots tenir durant la temporada. Un partit com avui el podries tenir si portéssim 5 victòries més, per exemple.
I és que aquestes derrotes deixen, quan falten 9 partits, un triple empat a la tercera posició entre Barça, Múrcia i Gran Canària. I encara bo que els canaris van perdre ahir a Manresa. I per darrere, amb una victòria menys, Tenerife i València. Precisament, un València que avui ha caigut a Girona en el partit més complet de l'era Katsikaris, amb un immens Iroegbu, 28 punts, i el lideratge enlluernador de Juan y Marcos. Els gironins han aguantat les embestides visitants per guanyar 92-88. Katsikaris deixava els comptes per més tard.
La fe, ¿no? Que la fe de tu propio juego como jugador, de tu compañero, del plan de partido que tenemos, ¿no? Y luchar contra todas las complicaciones que te puede poner tu rival. Yo eso es lo que quiero ver, ¿no? Eso quiero ver que va a ser. Luego hacemos cuentas al final, ¿no?
I que acaba, com dèiem, la jornada preocupat, Dani, és també el Joventut de Badalona.
Sí que ha col·lapsat a l'últim quart a Bilbao per acabar caient 92-71 i tancar una setmana horribilis, eliminació europea i ara caient de les places de playoff. Són 3 els equips amb 14 victòries, però és Baskonia qui és 8è, 9è al Manresa, 10è a la Penya, que rep diumenge que ve en un partit d'urgències al Barça.
Igualadíssima aquesta zona per entrar a playoff. Això a l'ACB, a la Lliga Femenina s'atura la competició perquè arriba la Copa de la Reina. Aquest dijous mateix arrencarà aquesta Copa de la Reina amb la participació de l'Uni Girona com a únic equip català, però compta amb la situació a la part baixa.
I és que el Gran Canària ha revolucionat la competició des de l'arribada d'Estuandur, d'estar pràcticament descendit, penúltim ha sumat 4 victòries seguides, i això, combinat amb les derrotes de Barça-Sant Feliuenc i Cadí-la-Seu, les alturgellenques han caigut avui de 39 a Saragossa, fa que se situin tots dos equips només una victòria per sobre del Granca, quan falten 5 partits per al final, amb un Cadí-Gran Canària a la tornada de la competició.
Després de la Copa de la Reina, tornarà a la competició, però primer insistim, aquesta setmana entrant, la Copa de la Reina de bàsquet pendents de l'Uni Girona. Gràcies, Aguilar.
Gràcies, Aleix. Bona nit.
I acabarem repassant les portades que trobareu aquest dilluns als quioscos amb la Balma Simó, la nostra estudiant en pràctiques el cap de setmana. Hola, Balma.
Bona nit,
Aleix. Què tal? Bona nit. Què diu la premsa aquest dilluns?
Doncs Mundo Deportivo titula Barça letal amb una foto de Lewandowski en el moment del xut del gol, i en la part superior de la portada destaca la victòria d'Alcaraz en la final dels Masters 1000 d'Indian Wells. L'esport obre amb exhibició per somiar després de la victòria 0-3. L'esportiu titula Un senyor Barça amb una foto de la celebració d'uns dels gols de la nit on apareixen una part dels jugadors. I a Madrid, Marca obre amb el Barça devora a un pobre Atlètic, i les obre amb el Barça continua a la lluita amb una foto de Koundé a sobre de Lewandowski a la celebració del gol del polac.
Doncs el Barça protagonista en aquesta premsa que trobareu demà dilluns després d'aquesta golejada avui 0-3 al Metropolitano contra l'Atlético. La Lliga s'atura 15 dies, però nosaltres tornarem demà amb molta més ràdio esportiva. Gràcies, Balma, bona nit, a descansar.
Bona nit.
Gràcies al Daniel Puntí Prats, a la part tècnica, a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà us esperem a quarts d'11, aquí amb Més tu diràs.
Tu diràs.
RAC1. Notícies. Víctor Cullell.
Bona nit, la 1:03. Els funcionaris de les presons reprenen aquest dilluns les protestes després que dimarts de la setmana passada un pres assassinés una cuinera a la presó de Mas d'Enric, al Tarragonès. Unes concentracions que van començar divendres i en què reclamen millores pel sector després de la treva d'aquest diumenge per facilitar la conciliació dels reclusos que han pogut sortir de les cel·les. Es preveu que en les properes hores es reactivin les protestes a les presons de Quatre Camins, Lledoners, Mas d'Enric, Ponent i també Puig de les Basses, tot i que caldrà esperar a primera hora del matí per saber l'abast real d'aquestes mobilitzacions. A les 9, la conselleria ha convocat els sindicats per intentar desencallar-ho tot plegat, però els treballadors ja han advertit que no es pensen reunir amb el Departament de Justícia fins que no hi hagi dimissions. A banda, una desena d'exconsellers de Justícia han signat una carta que publica el diari Ara en què defensen el model de presons del país. Asseguren que l'assassinat de dimarts és un cas aïllat, que cal investigar-lo, però que desmuntar tot el que s'ha aconseguit fins ara que, segons els consellers, és molt, doncs és totalment innecessari. De la plana política, aquest dilluns Pere Aragonès signarà el decret de convocatòria de les eleccions per fer-les efectives oficialment. La publicació al Diari Oficial de la Generalitat engegarà el compte enrere de 54 dies cap a la votació del 12 de maig. La convocatòria també obrirà el termini per demanar el vot per correu fins a 10 dies abans de les eleccions, el 2 de maig, tot plegat en un cap de setmana en què els partits ja han engegat la precampanya amb diversos actes per començar a fer funcionar la seva maquinària. Aquest dilluns també comença la Fira Internacional Alimentària, la fira professional líder al sector, que s'allargarà fins dijous a Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Al llarg d'aquests 4 dies, l'organització espera que hi passin 100.000 persones en un congrés en què el protagonisme serà, per exemple, per als aliments dissenyats estratègicament perquè vagin bé per la salut, o també per als robots que fan vida, o que fan la vida més fàcil a la cuina i als restaurants. La fira servirà perquè Felip VI torni a Barcelona per primer cop de forma oficial des que es va aprovar la llei d'amnistia al Congrés i després que Pere Aragonès hagi convocat eleccions. També el monarca espanyol, per cert, inaugurarà la trobada. A Rússia, com era d'esperar, Vladimir Putin ha guanyat les eleccions presidencials del país, s'ha imposat amb més d'un 87% dels vots, la seva victòria més àmplia a les urnes, i seguirà el Kremlin per 5è mandat, com a mínim, fins al 2030. En les últimes hores, Putin s'ha referit fredament a la mort de l'opositor rus, Alexei Navalny, traient ferro al fet que perdés la vida a la presó.
Sobre Navalny, sí, ha mort. Sempre és trist. Hem tingut altres casos de gent que mor a la presó. No passa això també als Estats Units?
Bывало и неоднократно.
Tot plegat després d'unes eleccions en què només s'han autoritzat 3 candidats opositors, cap d'ells amb opcions, i en què també s'han prohibit les candidatures de polítics contraris a la guerra amb Ucraïna. I de tornada a Catalunya, a les carreteres s'ha normalitzat la circulació a l'AP7 a l'altura del Vendrell, després que durant tot aquest diumenge només hi hagi hagut un carril obert que ha deixat durant bona part del dia més d'una dotzena de quilòmetres de cua, tot perquè dissabte l'accident d'un camió va deixar la via pràcticament inoperativa durant més de 24 hores. Com dèiem, fa poca estona que han acabat les feines de neteja i la circulació ja està totalment normalitzada. Ara els esports, amb Balma Simó.
El Barça torna a la segona posició després de 21 jornades amb la victòria 3-0 davant l'Atlètic de Madrid al Metropolitano. Els golejadors han estat Joao Félix davant la seva antiga afició, Lewandowski i Fermín, que ha hagut de sortir abans de l'inici del partit per la lesió de Christensen a l'escalfament. Un partit, de nou, amb protagonisme dels joves, ho ha ressaltat Xavi.
Estamos sacando partidos muy difíciles, estamos compitiendo también con chavales que son juveniles, 17, 16 años, 18, bueno, pero están preparados, por eso los ponemos, ¿no? Porque pensamos que pueden dar la talla y hoy nos sale un partido brillante, excelente, ¿no? Con muchos chicos de la casa y también tiene su mérito.
Un Xavi, per cert, que ha estat expulsat. Ara mateix el Barça es troba 2 punts per sobre del Girona i 8 per sota del Madrid. A segona, l'Espanyol ha guanyat 1-0 al Saragossa a la Romareda i continua tercer a un punt de l'ascens directe. En tenis, Alcaraz ha guanyat la final del Masters 1000 d'Indian Wells contra Medvedev 7-6, 6-1. És el segon Indian Wells seguit del murcià. I en handbol, Espanya ha certificat la presència als Jocs de París després de guanyar 26-28 al Brasil i acaba el preolímpic en ple de victòries.
I pel que fa al temps, la calma dominarà aquesta matinada amb poc fred per aquesta època de l'any. Hi haurà alguns intervals de núvols, mentre que les boires i els núvols baixos es mantindran en trams de la costa fins al matí. Aquest dilluns es repetirà la calor al migdia en molts punts, amb força tranquil·litat en general, però a la tarda pot caure algun ruixat al Pirineu. És tot. Més informació al portal de notícies RACO.cat.
Ara escoltareu
els millors moments
del dia lliure.
I arribats a aquesta hora del matí d'aquest darrer diumenge d'hivern, ja és l'últim diumenge, l'últim cap de setmana en què encara tècnicament som a l'hivern, que ha estat pràcticament una primavera, doncs ara entrarem oficialment a la primavera meteorològica. És aquella hora entre intempestiva i plàcida, màgica en tot cas per nosaltres, en què ens desplacem un carreró empedrat dels últims que queden al país, al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions de cap tipus, i en el costat, al costat de la seva porta, sempre hi ha expectant i pendent del rellotge per veure si arribem d'hora o no l'Albert Beorlegui. Com estàs, Albert? Bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Com allà, anem?
No, perquè com que jo sé que tu ets un patidor de mena i amb el tema del temps doncs, et costa, doncs el basar de les sorpreses que té una hora d'obertura molt reduïda al cap d'una setmana, doncs sé que, clar, si a sobre li afegim el component de que no és exacta l'hora d'obertura, doncs complica.
Pensa
encara
que
una mica.
Jo, des de les 7 del matí, que ja estic donant voltes per aquí,
Sí o no?
Des de les 7, Hosti. Sí, i tant.
Tu arribes als llocs com mitja horeta abans o no?
No, mitja horeta abans no. Abans sí que ho feia, Ara no, ara procuro arribar just al punt, També és veritat que hi ha d'haver-hi també uns minuts de cortesia per aquells llocs o per aquells esdeveniments que això, quan et conviden a sopar a casa d'alguna persona, d'algun amic, d'algun familiar, sí que no està bé que arribis ben bé l'hora d'en punt, perquè sempre hi han aquells moments d'última hora, aquells preparatius que sempre s'han de fer. Per tant, si arribes alhora, també poder és una certa descortesia. Per tant, si arribes amb uns quants minuts per entendre'ns, tampoc no està gens malament. Però els llocs en què es diu una hora, jo, evidentment, en aquella hora. I, clar, home, preparar el basar, ja saps que porta el temps i tot això, jo des de les 7 estic aquí, i des de fa 10 minuts, és a dir, un quart, estic voltant amunt i avall, a veure quan arriba, a veure quan treu
ja
el cap...
Sobre el tema del Tard i d'hora, aquella extraordinària pel·lícula, i nissaga de novel·les, que és El Senyor dels Anells, hi havia Gandalf, el mago gris i després mago blanco, que diu un mago nunca llega tarde, Frodo, ni pronto. Llega exactamente cuando se lo propone.
Ostres, clar, frase... i a més això li poses... Clar, i a més ara aquí li poses la moduladíssima veu del Pepe Mediavilla, ja per fi ja hem acabat aquí, ja podem marxar al cine,
Vull dir sí, totalment. Bé, et sembla que en aquest darrer diumenge d'hivern, d'un hivern que està poc hivern, però és així, és fort,
Clar, ja està, la setmana que ve hi ha la primavera,
Ja està.
Sí, i l'altra setmana ja serà Setmana Santa,
Sí, és molt fort.
I el Sant Jordi d'aquí 4 dies,
No, perdona, les vacances escolars són la setmana que ve, O sigui, el segon trimestre s'acaba ja.
Ah, sí, clar, el divendres de la setmana que ve, sí.
És molt bo, és molt fort, això, ja. És que ja està, aquí estem. Bé, en tot cas, en aquest moment, que ja tenim la Setmana Santa a tocar i que després ja ve Sant Jordi, ja ve Sant Joan i l'estiu, i després ja estem a Nadal, aquestes coses que tenim, et sembla si llegim algunes de les cartes que ens van arribar o no?
Mira, agafem les dues cartes més antigues. Una és una postal que, atenció, ens arriba des de... Les dunes de Merzouga. Això estem parlant del Marroc, i és una postal que podem veure una idíl·lica imatge de la sorra del desert i amb tres ombres que intuïm que són tres camells que perfilen doncs una estampa gairebé bucòlica. I podem llegir, està de la postal datada el 20 de novembre del 2023, i podem llegir el següent. Amics, superat el repte del raid pel Sàhara, amb tot el que comporta, i ho bé que ho sabeu. Us agraeixo el que heu portat per fer-me arribar tan lluny. Un record des del desert, el Xavi Moya.
Home!
El Xavi Moya, el nostre amic Xavi Moya.
Doncs, ja ha acabat?
Sí, bueno, a veure, de fet, això va acabar el novembre, Vull dir que, va fer un raid pel desert, en el seu moment crec que ens ho va comentar, i mira, aquí tenim la postal que ens arriba un pèl de retard, les coses com siguin. 20 de novembre, estem a, doncs això, 17 de març, vull dir que... Però vaja, que finalment ha acabat arribant,
Amb 5 mesos de retard, ens recordem d'ell, pobre, bueno, 4 mesos, però en tot cas que el raid pel Marroc va anar molt bé, el Xavi, que sap ell que el tenim sempre en el record, perquè, va ser una de les sorpreses, una de les cartes més impressionants que hem rebut en tots aquests anys de basar de les sorpreses, i a més ens va acompanyar també a l'entorn de la cursa de RAC1, vull dir que va ser una cosa esplèndida. Per tant, des d'aquí tot el carinyo al Xavi Moya, si ens està escoltant, tota l'energia també, i en fi, la felicitació per haver aconseguit el repte que s'havia proposat a les dunes del Marroc. Bé, què més llegim?
I la segona carta, doncs mira, és una que ens arriba des de Caldes de Montbui, està datada el 21 de novembre, i ens la remet la Marina Castellà. Doncs mira, traiem un full que és manuscrit i podem llegir el següent. Caldes de Montbui, 21 de novembre del 2023. Hola, Xavi i Albert. La setmana passada us vaig enviar una carta i em vaig descuidar de posar l'adreça. Ens posa l'adreça i diu, també us passo la targeta de l'estació... Què és això? Ah! Ostres, te'n recordes aquella? Clar, és que la carta la vam llegir, clar, com que entre el novembre hi ha hagut tant allau de cartes,
sí.
Vam llegir, però fa mesos, una carta que ens arribava d'un restaurant que estava a l'estació de la Renfe de Queixans. Te'n recordes?
Ah, sí.
I que havien muntat un restaurant, i llavors... Ah, això mateix, a l'antiga estació. I llavors ens parlava d'aquesta carta. Clar, llavors, com que vam dir, ostres, no té remitent, no li vam poder contestar. I ara aquesta senyora ens escriu dient, que podeu enviar la carta, que em podeu contestar, eh? Però clar, ens l'envies com en 4 mesos, que l'hem de llegir, clar, molt de la tarda. Diu, també es passa la targeta. També vull dir que a l'estació tenim una gosseta que es diu Blue, un gat que es diu Tiki i 5 gallines felices i molt ponedores. Gràcies per tot. Doncs això, la Marina Castellà que ens envia aquesta carta. I efectivament, aquí ve una targeta. Ens ve la targeta. Mira la goita.
Oh.
Una targeta d'aquest, i a més té la textura dels antics bitllets de tren. Te'n recordes els bitllets de tren? Jo menys els catalans, que agafava els catalans, tenia aquell to marron gruixudíssim, mm-hmm, que hi estava com impresa a sobre, i aquí té la textura, el color també té, no és tan gruixut, però la textura que la té, doncs, dels antics bitllets de tren, que fa com molta gràcia, no?
I però quins els que... Els antics vols dir els que ara encara estaven fent servir els de cartró o els que et clicaven, els que et picaven?
No res. Ah. Això de les targetes multiviatge, mm-hmm, això és una cosa molt moderna, això,
sí,
eh?
Sí.
Estic parlant de quan anàvem en tren, sí, antes, és a dir, fa molts i molts anys, que no hi havia les multiviatges i que eren un cartró, uh-huh, que era un cartró per viatge en què passava el revisor i gairebé es desfeia la mà quan volia perforar el bitllet, i que llavors al final l'havies de tornar al cap de l'estació. No, estem parlant
jo encara l'he viscut, això, eh? De molt,
encara ho has viscut,
sí,
això?
Sí, de molt, 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 molt petit, sí, sí, però sí, tinc la imatge del revisor fent la perforació que està amb la maquinota, aquesta, sí, que a vegades, depèn del que li tocava, no tenia la força suficient.
No hi havia manera de perforar. Claro.
És així, és així.
Doncs mira, ja està.
Doncs des d'aquí tot el carinyo també d'aquesta gent del restaurant, com es diu?
De Queixans, Queixans. L'estació Parada i Font, estació de Renfe de Queixans.
Val, perfecte.
Això doncs està a Fontanals de Cerdanya, a Girona està, això.
Perfecte, doncs una abraçada amb ells i també al Xavi Moya i a tots els oients que continueu escrivint cartes. Ja sabeu que el basar és obert, que la bústia és oberta, a l'adreça habitual, al Via Lliure, al basar de les sorpreses, avinguda Diagonal 477, planta 15, codi postal 08036 de Barcelona. I que el compromís sempre és el mateix, que és que, en fi, llegirem totes les cartes i les respondrà l'Albert Berlegui una per una. Bé, anem al Berlegui Express i t'ha impolut, com sí, sempre, la bandereta està a l'altra banda. Home,
mm-hmm,
jo, pot ser que no hi haguéssim... Pot ser que no hi haguéssim, mira, anat mai aquí?
Jo és que diria que no hi hem anat mai aquí, tu.
Perquè és una d'aquestes banderes que és absolutament reconeixibles, amb fons blanc, mm-hmm, amb dues franges blaves horitzontals, l'estrella de David, també de color blau, al mig, per tant, mm-hmm, toca anar a Israel.
Sí. Sí, sí, anem a Israel, anem a un lloc anomenat Tabor, que és part d'una reserva natural situada a la Baixa Galilea, on un excursionista fa uns quants dies, un tal Erez Abramov, va trobar fa pocs dies, i per pura casualitat, un petit objecte de fa 2.800 anys.
Déu-n'hi-do.
És una... Bé, és una curiositat, una raresa, eh? Molt cosa molt, molt, molt curiosa. Què et sembla? Va, som-hi?
Sí, home, sí.
Sí, doncs apa, va, cap a Israel. Això no t'ho esperaves, això?
No, a veure, Regui, no, és que a més, ara com que hem parlat tant de la sequera i sempre es posa de referència Israel, que és un dels països realment, sí, àrids i complicats i tal, mm-hmm, no m'esperava que fos el que estic veient ara.
Eh que sí? Jo també pensava que, home, clar, penses Israel, penses Galilea, un desert, no?
Sí, home, sí.
Doncs no. Aquí hi ha paratges naturals amb molt de verd, i mira, amb el Berlegui Express ens ha deixat aquí prop d'on va tenir lloc aquesta troballa, que va ser...
Sí.
A veure, pel que tinc entès, va ser a sota aquells arbres, saps?
Sí.
Aquells arbres allà a la dreta, sí. Doncs mira, allà, de fet, estem a prop d'Anagarat, que és una ciutat que, segons l'Antic Testament, es trobaria dins del territori de la tribu fundada per Isàcar, que va ser el nou fill de Jacob, a Tel Rekesh, que és un dels pujols més importants de Galilea. I va ser fa pocs dies quan aquest noi, l'Erez Abramov, anava fent senderisme i es va adonar que al terra hi brillava un petit objecte. I el va recollir i va veure que era una pedra semipreciosa anomenada cornalina, que té un color ataronjat,
sí,
i on hi havia tallat un escarabeu, Un escarabeu és un amulet, un escarabeu. Un escarabeu és un amulet, un amulet antic en forma d'escarabat.
Ah.
I va posar-se en contacte amb l'autoritat d'Antiguitats Israel i allí van confirmar que es tractava, doncs això, d'una magnífica troballa, malgrat que era molt petit. I efectivament era un escarabeu amb un gravat que recorda un grif. Un grif és una figura mitològica d'origen babiloni, amb cap d'àguila, cos de lleó i cua de reptil, i es pensa que aquest escarabeu concretament podia estar datat als vols de l'any 7 o 8 abans de Crist.
Hosti, que bèstia!
Doncs això, uns 2.800
anys. 2.800
anys.
Però i això ara què en fan? O sigui, amb una troballa d'aquestes l'exposen o què fan?
No, en tinc ni idea. Suposo que sí, eh? Suposo que acabaran, diguem-ne, datant-la, etiquetant-la, estudiant-la i anem a parar en algun museu, eh? Però tampoc no sabem si aquest conscienciat excursionista serà recompensat per la seva troballa.
Sí, sí.
Clar. Però el que sí que sabem és que aquí tenim el punt de partida per un nou pesar de les sorpreses, el que farà el número 343, que dedicarem a la lletra E, la E d'escarbat.
Ui,
sí, ja ho sé, ja ho sé per on vas.
Ui, que avui és un dia que hi haurà gent que dirà, mira, saps què, dono mitja volta i me'n vaig per on he vingut, perquè els escarbats generen unes antipaties i uns fàstics i unes coses, o sigui, ja hem parlat d'insectes, crec recordar, en el basar unes quantes vegades.
Hem parlat de mosques, hem parlat de papallones... Però d'escarbats no.
No, és el mateix.
Tot i que
clar,
no, no es confonguem amb les paneroles, eh?
No, és que si parlessis de paneroles me'n vaig jo, eh?
No, ja.
Sí. No és el mateix. Tot i que és com que... Són com una mica de la mateixa família, no? I llavors genera una certa tensió, eh? Però vaja.
Jo en soc perfectament conscient que el basar d'avui pot causar una certa aprensió, perquè, tal i com dius, és una de les fòbies més comunes, la d'entomofòbia, és a dir, la por als insectes. I això que estem parlant dels coleòpters, que no deixen de ser, doncs això, els escarbats, i que, segons les darreres estimacions, reuneix prop de 385.500 espècies.
Mare meva.
Per entendre'ns, és un ordre que en té més que qualsevol altre. Per entendre'ns i per posar unes xifres, el 30% de les espècies animals són coleòpters, seguides dels lepidòpters, que són les papallones, per entendre'ns, i els himenòpters, que són borinots i abelles. Però d'escarbats, doncs això, són els més nombrosos de tots, i n'hi ha de totes mides. Va, anem a fer una mica més de pressió. L'escarbat més gran del món és el Titanus.
Bueno.
Que pot arribar a medir 17 centímetres.
Però què dius? Quin punyetero... Perdó, és una mà,
Sí, una mà, un pam. Les mandíbules del qual poden arribar a tallar un llapis. I, a més, volen.
Per favor.
Ara jo m'estic imaginant els oients que ens estan escoltant des del llit, que estan veient la seva mà estesa, allò de la mida...
M'està picant tot, ja,
Ronoi, m'està picant tot,
O sigui, volen, són d'un pam, gairebé... I tenen mandíbules que tallen un llapis, o sigui, que tallen fort, eh? Mort.
Notícia bona. Es troba en Amèrica del Sud.
Ah, sí, bueno.
Que, per tant, aquí no hem de patir, Vull dir que... Però avui volem parlar de la imatge més iconogràfica dels escarabats, que són els escarabats piloters, és a dir, també coneguts com bullers, buiners, baldufers, sagrats o merders, Es diuen merders perquè són copròfags, és a dir, s'alimenten d'excrements, amb els que fan una bola que van transportant per alimentar-se i dipositar-hi els seus ous. És aquesta imatge gairebé iconogràfica que tenim dels escarabats, sobretot negres, O sigui, per tant, ja veus que el panorama d'avui és molt, molt galdós.
T'he de dir que hi ha oients que els agrada ser al basar de les sorpreses mentre fan el primer cafè i la galateta.
Ui.
O sigui que, compte, Però bueno, en fi...
Mira, jo deixaria... Primera recomanació, jo deixaria davant de la galeteta, perquè tu saps què passa amb la galeta?
No vull.
Suficient traça que cau, naufraga, llavors l'has de rescatar, i llavors aquella mena de protuberància que estàs amb la
cullera... No vull saber res, Berlegui,
de veritat. Pot inspirar pensaments, I si és de xocolata, és a dir, d'un color fosc...
Prou, fins aquí.
No cal dir que, per prejudicis a banda, els escarabats són bestioles fascinants, i per això estan molt presents a la mitologia, sobretot, evidentment, la mitologia egípcia.
Home, jo diria que la gran majoria, si no totes les pel·lícules que passen a Egipte o que hi ha mòmies i totes aquestes coses, els escarabats hi apareixen i tenen un protagonisme bastant considerable,
Mm-hmm. De fet, a l'antiga civilització egípcia, l'escarabat epiloter té un lloc preferent. Antigament es pensava que no hi havia femelles i que els escarabats naixien de la pilota d'excrements que feien. I, per tant, doncs clar, eren símbol de canvi, de transformació, en el fons, de vida eterna. El seu déu, que és Jepri, estava relacionat amb el déu Sol, ja que neix cada matí i mor cada nit. I com a símbol de vida eterna, una imatge es posava al cor de les mòmies i en moltes tombes, de fet, s'han trobat escarabats. Mm-hmm. Aquesta idea de la resurrecció la trobem en alguna iconografia medieval cristiana on fins i tot a Jesús se'l relaciona també amb els escarabats, no? Amb aquesta idea de la resurrecció. Aquest concepte es va materialitzar amb els escarabeus, que són aquests amulets de vida i de poder en forma d'escarabat piloter, un dels quals és el que s'ha trobat aquest excursionista, i que es tallaven en molts materials, fins i tot en or, i amb el temps van ser imatge de segell reial egipci. Avui al dia, el turista que va a Egipte es trobarà amb tota mena d'escarabeus que se n'ha convertit en un record, diguem, molt popular. Quan un va a Egipte, s'emporta un munt d'escarabeus sí. I es reparteix entre les amistats i els
amics. Home, et fa sentir una mica faraó sense allunyar-te gaire.
Sí, amb molta imaginació també, les coses que us diguin. Sí. Però clar, això que és molt popular, bé, doncs també ho és una cançó de casa nostra que té un escarabat del protagonista, que és l'escarabat Bum Bum.
Home. Escarabat, bum, hombre. Posa-li oli, posa-li oli, escarabat, bum, bum, posa-li oli en anyu. Sí, perquè en certa manera, o sigui, clar, nosaltres no li hem posat aquesta càrrega de deïtat, no?, a la cultura catalana no. O a la cultura, fins i tot et diria espanyola, no?, l'escarabat era un personatge que apareixia i que és gairebé infantil, però que no té una càrrega de poder o d'espiritualitat especial, diria.
No, i de fet, jo mai he entès aquesta relació, i de fet, crec que ningú l'ha entès aquesta relació entre l'escarabat bum-bum, posa-hi oli, escarabat bum-bum, posa-hi oli amb un llum, que és una d'aquelles lletres que quan l'analitzes una mica dius, ostres, no sé què es devia fumar l'autor quan la va compondre, eh?
Segur que hi ha una lectura, ara mateix no te la sabria dir, però
segur.
Fins i tot
política,
metafòrica,
eròtica, fins
exacte,
i tot això exacte. Mateix, sí, alguna cosa hi trobaríem, eh? Recordem, és un joc infantil on es reuneixen un grup de nens, un d'ells no mira, ha d'endevinar qui de la resta del grup l'ha tocat, i bé, doncs això, el coleòpter esmentat a la cançó no està gaire definit com a personatge, però bé, doncs dona nom al joc. Sí que se sap que la primera referència en català que tenim d'aquesta cançó és el Diccionari de la Llengua Catalana amb la correspondència castellana i llatina d'un tal Pere Labèrnia que va ser editat l'any 1839. Per tant, estem parlant d'una cançó que com a mínim té 200 anys. Mm-hmm. 4 anys més tard, el 1843, Edgar Allan Poe publicava un dels seus contes més cèlebres, que és L'escarabat d'or.
Entrem al sempre fascinant terreny del terror, en aquest cas d'Edgar Allan Poe i d'un escarabat com a protagonista.
Sí, Edgar Allan Poe és un dels més grans escriptors romàntics del segle XIX. Recordem, nascut a Boston, el 1809, mort quan només tenia 40 anys, va escriure poesia, novel·la, relats curts. És conegut sobretot per els seus relats de temes fantàstics i d'horror. És considerat el pare del conte del terror psicològic i va ser precursor del relat detectivesc i de la literatura de ciència-ficció. I també era novador de la anomenada novel·la gòtica. Entre les seves obres, El gat negre, El pou i el pèndol, La caiguda de la casa Asher, Els crims del carrer Morgue i el que avui ens ocupa, que és L'escarabat d'or. Va ser publicat l'any 1873 al Dollar Newspaper i explica la història d'un cavaller al mig del bosc i del descobriment d'un presumpte escarabat d'or que podria tractar-se d'una part del tresor del pirata Capità Kidd. És un dels relats més llargs d'Edgar Allan Poe, tot i que no arriba a la cinquantena de pàgines.
Tu recordes haver-lo llegit de jove o de criatura,
sí,
o no?
Sí, i tant. Jo vaig tenir una època Edgar Allan Poe, i que va llegir moltes de les seves obres, sobretot les seves magnífiques narracions extraordinàries, que és el títol de l'obra, i on hi havia tots aquests relats, i no aquest especialment, però el del Pou i el Pèndol, La caiguda de la casa Asher, moltes d'aquests relats curts van ser portats llavors al cinema amb tota una sèrie de pel·lícules que havia protagonitzat el grandiós Vincent Price, i clar, i em va agradar molt per entendre'ns veure com s'havia fet una pel·lícula que crec que a més estaven produïdes o dirigides per en Roger Corman. De fons, aquests relats eren molt curts, de fet són molt curts, de molt poques pàgines, i gairebé el doble de pàgines, un centenar, segons això les edicions, però també igual d'inquietant, és una de les obres literàries més famoses de Franz Kafka, que és La metamorfosi.
també és terrorífic l'escarbat, sí, no? I la conversió humana en l'escarbat, eh?
Sí, sí, sí. Les novel·les, els relats d'Edgar Allan Poe tenen un punt fantàstic i real, però aquí és sobretot la metàfora, eh? Perquè, com Edgar Allan Poe, el txeca Franz Kafka és un altre dels autors fàcilment reconeixibles per la seva obra. Va viure a cavall dels segles XIX i XX, la seva narrativa, desassossegadora, simbòlica, va fer que tingués una gran influència entre els seus contemporanis, fins al punt que avui fem servir l'adjectiu kafkià per referir-nos a això, no? Quelcom angoixant i absurd.